Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Càritas atén més de 2.000 sabadellencs en situació de pobresa. Malgrat que l'economia comença a millorar, aquestes més de 600 famílies estan estancades en els efectes negatius de la crisi econòmica. Ho ha destacat al programa Al Matí el director general de l'ONG, Salvador Ubiols.
La tendència és la mateixa a tot arreu. És a dir, res millora, res millora. Jo diria que la pobresa, els pobres, en l'actualitat, és la nostra pròpia pobresa com a societat. Nosaltres, al final de tot plegat, estem administrant aquella pobresa que la societat no s'ha pogut resoldre i que ens porta a una cosa, jo diria, trista. La gent ha perdut l'alegria, no? La gent ha perdut l'alegria perquè es troba en situacions caòtiques.
La precarietat de les feines, la impossibilitat dels joves d'entrar al mercat laboral i els deutes acumulats, amb els seus respectius interessos, són els culpables que la xifra d'atesos per Càritas no es redueixi a la ciutat i a la comarca. Per això, des de l'ONG, reclamen als governs canvis estructurals per capgirar aquesta situació. La situació econòmica dels més afectats per la crisi serà l'argument principal del Notícies Migdia d'aquest dilluns 4 de juny, però també en tenim d'altres que repassem a continuació amb titular amb la Rocío García, les vies de so. Esquerra Republicana ja té alcaldable per les eleccions del 2019. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen. Es tracta de Juli Fernández, que repetirà com a cap de llista republicà per tercer cop després d'haver estat alcalde. Fernández ha apuntat quin és l'objectiu de la seva formació de cara als comicis de l'any que ve.
Aquesta tercera aspirem a ser els guanyadors, a tenir la capacitat de construir l'espai republicà guanyador, un espai ampli on tota aquella gent que comparteixi els objectius de que sigui una ciutat viva, una ciutat per viure, una ciutat on es defensin els drets i la dignitat, una ciutat on allò que els seus ciutadans decideixin passi, on tota aquesta gent s'agrupi amb nosaltres.
L'assemblea de la formació ha ratificat la seva candidatura aquest cap de setmana.
Més de 200 persones han participat a la segona edició de les Jornades en Forma, centrades en l'esport i la nutrició.
L'objectiu era tractar de manera transversal aquests temes a través de diferents xerrades, taules rodones i activitats. Una fita que des de l'organització consideren que s'ha complert. De fet, ja asseguren que hi haurà una tercera edició del certamen.
I a partir d'avui, el Notícies Migdia també inclourà informació esportiva. Un apartat que aquest dilluns encetarem parlant de Sergio Montero, que abandona al centre d'esport Sabadell.
Montero va arribar al club Arlequinat sent infantil i marxa uns dies després de la seva estrena a segona B. I ho fa considerant que el tècnic Toni Saligrat no té confiança en ell després de dir a Ràdio Sabadell que tocava decidir entre un Sabadell amb gent de casa o un equip competitiu.
De tot plegat en parlarem a la pròxima mitja hora, abans però obrim pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Primer mirant el termòmetre. Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, temperatures que s'han recuperat després que en el dia d'ahir davallessin arran de la pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bon dia.
Hola, bona tarda. Doncs el que ens queda de dilluns, esperem un ambient assolellat encara, però amb el pas de les hores hi haurà creixement de nuvolades a zones de muntanya, sobretot de l'extrem nord del país, que produiran algunes precipitacions a les zones del Pirineu, Prepirineu i Prelitoral i el quadrant nord-est. En principi seran precipitacions febles, però algunes d'elles podrien anar acompanyades de tempesta. Avui la temperatura màxima serà una mica més alta, es mourà entre els 17 i 22 graus al Pirineu, entre 23 i 28 a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i entre 21 i 26 graus de temperatura màxima a la resta del territori. De cara demà esperem una jornada que novament vindrà marcada per la inestabilitat. Començarà el dia que a poc es anirà carregant, deixant l'ambient força ennuvolat en general. Serà un dia pràcticament gris i a partir de que passin les hores podrà haver-hi precipitacions que podran afectar a qualsevol punt del país, però que sobretot seran més importants a l'interior del país i també al Camp de Tarragona, llocs on les precipitacions podrien acumular força massa quantitat d'aigua. Demà la temperatura mínima serà una mica més alta, la màxima serà una mica més baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I comprovem ara com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha constància de complicacions importants, segons ens indiquen els diferents operadors, i per tant la situació és tranquil·la ara mateix de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment és tot des del Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la aquesta hora. Se circula còmodament a les vies més properes a Sabadell i també a les vies d'entrada i de sortida de Barcelona. Passant pràcticament 6 minuts de 2:15, és moment d'entrar en matèria i ho fem parlant de la pobresa que encara afecta més de 2.000 persones a Sabadell. Així ho apunten des de Càritas Diocesana de Terrassa, que té a la ciutat 627 famílies que no han pogut superar la situació de crisi, malgrat que els indicadors econòmics comencen a millorar. Des de l'ONG alerten de la necessitat de canviar completament el model econòmic i laboral del país, per tal de garantir que aquest col·lectiu no es converteixi en pobre de forma perpètua.
Persones que no poden reincorporar-se al mercat laboral i d'altres que ho han fet de forma tan precària que no poden saldar els seus deutes o assumir les despeses més bàsiques. Aquesta és la realitat que registren els usuaris de Càritas Diocesana de Terrassa. El seu director general, Salvador Ubiols, considera que cal un canvi de sistema per garantir que aquestes persones tiren endavant. Són declaracions al programa Al Matí.
Cal un replantejament total de la societat que volem de futur. Però no la volem de futur per d'aquí 50 anys, la volem de futur per ja, perquè mentrestant una, dues, tres generacions poden tenir problemes serios a les seves velleses. Per exemple, la gent que està cobrant aquests sous en contractes indefinits de 750, què cobraran quan es jubilin, si és que cobren alguna cosa? És a dir, aquests seran o estan condemnats a ser pobres sempre? Sempre els tindrem d'alguna manera o altra a Càritas, als serveis socials dels ajuntaments? Doncs aquesta és la realitat.
En aquest sentit, Ubiol s'ha mostrat molt crític sobre com les administracions estan enfrontant aquesta situació i ha assenyalat la importància de prioritzar les persones.
Ens hem de repensar que feina per tothom no n'hi ha. Per tant, hem de repartir aquesta feina i hem de repartir, ens agradi o no, la riquesa. No pot ser que ens dediquem a rescatar la planta Castor, que ens dediquem a rescatar autopistes, que ens dediquem a rescatar bancs, que ens dediquem a rescatar-ho absolutament tot i que no rescatem a les persones, que és el més important, el valor més important que tenim a les nostres mans durant la nostra vida.
Una de les mesures que des de Càritas assenyalen com a imprescindible per ajudar aquestes famílies és saldar els deutes dels impostos que a hores d'ara s'acumulen amb interessos.
Notícies migdia. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Obrim pàgina política. Juli Fernández ja és oficialment el candidat d'Esquerra Republicana per les pròximes eleccions municipals del maig del 2019. L'Assemblea de la Formació l'ha ratificat aquest cap de setmana després de ser l'únic membre del partit que s'ha presentat. A partir d'ara començaran a perfilar els objectius de la seva candidatura, que vol ser el pal de paller del pròxim govern municipal. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia, Karen. En un acte celebrat a la plaça del Gas aquest dissabte, Juli Fernández ha estat escollit per tercera vegada consecutiva candidat d'Esquerra a les municipals. El missatge principal del Republicà és que vol tornar a aconseguir que el seu partit sigui la clau de volta per teixir aliances amb les altres formacions republicanes de la ciutat.
Això que nosaltres pretenem, que és ser la força majoritària, que és liderar, el que farà serà permetre'ns, a més, poder arribar a acords amb tota aquella gent que no comparteix el fil parlant del nostre projecte, però que sí que estem construint la ciutat plegats. Per tant, és la millor manera per tal de que la ciutat tingui un govern fort i estable, que és que hi hagi un espai republicà guanyador, majoritari, al voltant del qual sigui capaç de teixir aliances.
3 anys al govern, 2 dels quals com a alcalde de Sabadell, fa que Fernández tingui clares quines han de ser les línies mestres de la seva candidatura, posant les accions socials al centre del programa. Fernández ha estat l'únic candidat de la seva formació, una situació que interpreta com que la gran majoria del seu partit li fa confiança. L'acte de presentació va ser conduït per la germana de Muriel Casals i va comptar amb la participació de Gabriel Rufián, que considera Fernández com qui va guanyar la màfia i el bustisme.
El Partit dels Socialistes és un dels partits que encara no ha triat candidat per les eleccions del del 2019. Tot i això, sí que està treballant en la definició del programa electoral a través de diverses reunions amb associacions de veïns. Després d'aquest treball, ja arribarà el moment de celebrar les primàries per escollir alcaldable.
Per tant, se seguirà el mateix procediment que a les eleccions del 2015. Encara no s'han presentat candidatures, però un dels noms que sona amb més força és el de l'exregidora i secretària de Política Municipal del PSC, Marta Farrés.
Ara fa falta aviam quan s'obre el període, encara no se sap, i després doncs, un cop evidentment el partit decideixi quins són els plaços i com s'ha de fer tal, doncs a partir d'aquí decidirem. Decidirem col·lectivament, al final no és un projecte només personal, és un projecte col·lectiu de molta gent i per tant jo crec que també doncs, entre tots haurem de veure què és el que fem. Però el que està clar és que hi som amb moltes ganes, amb molta força, un grup de gent doncs, que hem agafat al partit i que per tant doncs, tenim moltes ganes de parlar de futur i de parlar de Sabadell i això és el que farem.
L'exregidora i secretària de Política Municipal del PSC situa el seu partit com l'alternativa al govern quadripartit actual, del que ha dit no té lideratge.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Instagram @RadioSabadell.
Èxit de les jornades en forma d'aquest any, centrades en esport i en nutrició. La nedadora Ona Carbonell i l'exjugador de bàsquet Nacho Solozábal van inaugurar aquestes jornades que han reunit unes 200 persones entre dijous i divendres. Els seus organitzadors es mostren contents amb la rebuda que ha tingut a Sabadell aquesta segona edició de l'Enforma i ja pensen en l'any que ve.
Joan Carles Sunyer, president de la Fundació Antiga Caixa Sabadell, ha valorat molt positivament l'assistència d'aquest certamen que pretén promocionar l'esport i l'activitat física suportada per la tecnologia. Per Sunyer, la idea d'aquest aquestes jornades s'ha complert.
La voluntat és agafar un tema i tractar-lo de manera transversal és que siguin divulgatives. Per tant, malgrat portem conferenciants o personatges del món de l'esport que evidentment són professionals i la seva cura amb l'alimentació doncs, ha de ser molt estricta, la voluntat, ells ho saben i també quan fan les seves dissertacions així ho tracten, és fer-ho de manera divulgativa. En cap moment estem dirigint a uns professionals i uns esportistes d'elit.
Les jornades en forma estan organitzades per la Fundació Antiga Caixa Sabadell, l'Indescat, el CAR de Sant Cugat i el Parc Taulí de Sabadell. I la idea és que l'any que ve aquestes jornades es mantinguin dins del programa d'actes de la Festa de l'Esport.
Sabadell és un referent al món de l'esport i ho ha estat sempre, amb molts de clubs, amb una base molt potent i a més amb clubs d'elit com per exemple, el Club Natació Sabadell, al món de la salut tenim un referent al món de la salut, però també al món de la recerca sanitària, com és la Fundació Parc Taulí, i llavors molt proper tenim aquí el CAR de Sant Cugat, que és, diguem, l'equipament estrella per als professionals del món de l'esport. Per tant, el que volem fer també és, bueno, ressaltar i posar en valor aquests actius que té la pròpia ciutat i el territori.
De cara a les pròximes edicions, l'organització es planteja alguns canvis com fer sessions més pràctiques, però això serà un tema a tractar dins del comitè organitzador els propers dies.
I afegim més apunts del dia. Més de 300 persones han participat aquest diumenge a la jornada de portes obertes a la prefectura de la Policia Municipal a Can Marcet.
Així, el cos de seguretat local ha tornat a recuperar una activitat que s'havia deixat de fer en la darrera dècada. Joan Antoni Quesada és l'intendent major de la Policia Municipal.
Hem aprofitat i tal que feien el 170 aniversari de la primera entrada de primera gent a la Policia Municipal de Sabadell i crec que és un bon moment i tal pues, per a, com a mínim, retomar allò que és important. En aquest moments i tal, bueno, obrint dependències, obrint instal·lacions, per d'alguna manera que els ciutadans i tal puguin conèixer en quines condicions treballem i que, bueno, d'alguna manera puguem també permetre'ns i exposar la nostra forma de veure les coses a tots els ciutadans.
Amb la jornada de portes obertes es posa a punt final als actes per celebrar els 170 anys de la implantació de la Policia Municipal a Sabadell.
Una quarantena de persones es van concentrar ahir al vespre a la plaça Sant Roc per reclamar la convocatòria d'eleccions estatals després de la moció de censura Mariano Rajoy.
La mobilització convocada per Vox a nivell estatal va començar poc després de les 7 de la tarda i es va allargar fins les 9.
Nova tanda d'incendis de contenidors aquest cap de setmana.
L'últim foc va tenir lloc ahir al vespre al carrer Amílcar Barca. L'avís d'uns testimonis va permetre als bombers actuar abans que el foc cremés tot el recipient i van identificar una persona de 16 anys com a responsable de l'incident. La nit de dissabte a diumenge també es va registrar un altre incendi en el mateix punt de la ciutat, en aquest cas per causes desconegudes. I la nit anterior, al carrer Vilarrúbies, es va originar un altre incendi en un contenidor d'escombraries, cremant dos recipients més.
Arribem al punt horari de 3:15. Avui acaba Juntes Fem Circ, un projecte impulsat des del Servei d'Informació i Atenció a la Dona, el CIAT, i el Taller d'Art, Cultura i Creació, el TAC. L'objectiu és que les mares comparteixin un espai amb els seus fills per millorar la relació, la comunicació i la confiança mútua. Des del mes d'abril està en marxa a la Vela, a l'Estruc.
De moment es tracta d'una prova pilot, ja que és el primer cop que s'ajunten en un sol projecte el circ, la criança i la perspectiva de gènere. Els protagonistes del taller són les mares, perquè són les que carreguen amb més pes en la criança dels infants, i els seus fills, que en aquesta primera prova tenien unes edats compreses entre els 12 i 15 anys. Les responsables de la proposta, Elsa Rodríguez, coordinadora, i Helen Hennessy, tècnica de la Regidoria de Drets Civils i Gènere, expliquen que els participants valoren positivament tenir un espai per a aquestes finalitats.
Evidentment, tal com està muntat el sistema social, diguem, els joves estan en la seva etapa i van pel seu compte, amb el seu vincle d'amics i amigues és com la prioritat, això, no? La Elsa, sí, pot ser, sí, que treballeu més amb joves, ho sabeu, no? Però llavors les mares també, per el mateix sistema de cura, de feina, no hi ha espais a nivell familiar. Pot ser que sí a nivell familiar quan l'edat és més temprana, quan són més nadons, més petits, però quan estan en aquesta franja de 12-15 preadolescents, espais per compartir no hi troben gaire.
Les sessions consisteixen en dinàmiques i jocs de coneixença que cada vegada avancen més cap a la formació circense, amb malabars, acrobàcies i fins i tot trapezi, sempre però amb l'objectiu de millorar el vincle entre mares i fills. Des de la regidoria asseguren que hi haurà una segona edició per repetir l'experiència la tardor vinent.
Aquesta primera era una prova pilot, que valorem, de moment valorem que va per bon camí. Per tant, segurament es farà una segona edició, que es mantindran els mateixos diguem perfil, es convocaran el mateix perfil, mares, fills i filles entre 12 i 15 anys, i la idea és poder començar l'octubre. D'octubre a novembre.
Si esteu interessats a participar-hi, estigueu atents a les convocatòries des del Servei d'Informació i Atenció a la Dona.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
I afegim més notícies del dia més enllà de Sabadell i de la comarca i comencem parlant del PP, que presentarà esmenes als seus propis pressupostos al Senat.
Ho ha confirmat Rafael Hernando, portaveu dels Populars al Congrés de Diputats, afirmant que el pacte amb el PNB s'ha trencat després de que els bascos donessin suport a la moció de censura contra Rajoy. Aquest diumenge, la vicesecretària d'Estudis, Andrea Levy, ja avançava que podien modificar els pressupostos via esmenes a la Cambra Alta, on el PP hi té la majoria absoluta.
El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, reclama a l'Estat una negociació urgent sobre la sobirania de Catalunya.
La negociació d'un model de finançament o el que són doncs, aquesta gestió del dia a dia del model de finançament no pot substituir en cap cas una negociació necessària i urgent i inajornable, que és que s'han de seure el govern de Catalunya i el govern espanyol en una taula i abordar la qüestió de la sobirania.
La nova consellera de Justícia, Esther Capella, afirma que l'acostament de presos és una estricta qüestió de legalitat.
Per la consellera, no hi ha negociació política amb el govern espanyol en aquests termes i ha demanat al Tribunal Suprem i al Tribunal de Justícia de Catalunya lleialtat institucional bidireccional.
I Valtònyc té la intenció de presentar-se a la justícia belga.
Segons ha confirmat el seu advocat, Gonzalo Boye, a TV3, el raper mallorquí es troba a Bèlgica i es personificarà davant dels magistrats quan rebi una citació judicial. La justícia espanyola el va condemnar a 3 anys i mig de presó acusat d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries de la corona per les lletres de les seves cançons.
I ara és moment pels esports. Adrià Arroyo, bon dia.
Bon dia, Karen.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergio Montero, l'últim jugador format al Sabadell que ha debutat amb el primer equip, abandona la disciplina arlequinada, convertint-se així en la tercera baixa confirmada de l'actual plantilla. El ripolletenc va arribar al centre d'esport sent infantil i marxa uns dies després de la seva estrena a segona B.
I ho fa dolgut amb les paraules de Toni Celigrat a Ràdio Sabadell. El valencià va dir en concret que ara calia decidir si volíem un Sabadell social i de gent de la casa o un club competitiu, el que Montero entén com una manca de confiança envers ell.
No és un tema que... Si quiere hablar mucho, pero sí, no, fue muy, bueno, muy duro, ¿no? Fue sorprendente, pero sí, bueno, con el apoyo de la gente y de la afición, que siempre la he notado cercana a mí, bueno, ya lo superaremos.
Montero sent el Sabadell com casa seva després de jugar d'arlequinat des dels 13 anys. Malgrat els ascensos amb infantils, cadets i juvenils, l'atacant es queda amb les sensacions del seu debut ara fa uns dies a la segona B contra el Lleida Esportiu. Per tot plegat, Sergio Montero parla d'un adeu especialment dolorós.
Fa una setmana llegava el premio que tanto había esperado todos estos años y hace media semana, pues totalmente contrario. Me veo fuera de Sabadell y muy jodido. Nunca me lo había planteado y ahora que sabemos que ya no voy a seguir, pues jodido, la verdad. Para mí, para mi familia, mis padres y tal.
El ja exarlequinat també ha dit que marxa amb l'espina de no haver pogut ajudar el filial en les últimes jornades per culpa d'una lesió muscular. L'objectiu de Montero ara és trobar un nou destí on tingui més minuts que no pas aquesta temporada i no descarta l'opció de fer-ho en algun filial.
I avui també hem sabut que Jordi Bransuela no serà el coordinador del filial juvenil A i femení del Sabadell la pròxima temporada. El sabadellenc va assumir el càrrec en època de turbulències l'estiu passat i vist en perspectiva la lectura que n'extreu és negativa.
Amb el canvi de propietaris, la prioritat no era la base i això ha acabat perjudicant els equips que encapçalen l'obrador arlequinat amb el doble descens del B i del juvenil. Bransuela creu que el rol de coordinador és incompatible amb el d'encarregat de material i per això fa mesos que ja va comunicar la decisió de deixar-ho córrer. Això sí, s'ofereix a fer el traspàs a qui entri.
I aprendre dels errors i ajudar a la persona que entri la temporada vinent a que es faci càrrec de la coordinació i ja està, cap problema.
S'esperen canvis aquest estiu a la coordinació d'aquests conjunts, d'entrada canvis a la banqueta del Sabadell B, ja que Carlos López no continuarà dirigint el filial.
Després del tràngol del descens en l'últim minut de l'últim partit de Lliga, el sabadellenc no serà qui entrenarà l'equip en l'intent de recuperar el lloc perdut a Primera Catalana. López entén la decisió.
Al final jo entenc que l'objectiu no l'hem complert, que l'equip desgraciadament doncs ha baixat i bueno, entenc perfectament que tant el club com una miqueta jo també doncs hagin pres la decisió de no continuar. Suposo que el club també entén que un canvi pot ser positiu i res. Jo acceptar-ho i ja està, i hem de seguir.
Un Carlos López que després d'unes temporades exitoses al futbol base s'ha endut un pal molt dur, en paraules literals del propi entrenador, en aquesta primera experiència amb amateurs. El sabadellenc es desvincula del centre d'esports, però seguirà com a director esportiu del mercantil.
El Sabadell Nord ha passat ronda a la Copa Catalunya Amateur. Al descans, l'equip de Quico Díaz perdia per 2-0 al camp del Juan 23 de Terrassa. A més, el porter Llori Granado es va lesionar i no hi havia recanvi. Però, malgrat tot, els de Can Uriac van capgirar el marcador.
El jugador Sergi Martí, que no jugava sota pals des de petit, va fer de porter i, jugant entrades ja a la segona meitat amb un parell de juvenils, en Gerai i Peque, els arlequinats van remuntar fins al 2-3 final, obra del capità Josep Pinyol. Precisament, el migcampista va ser agredit per un aficionat en acabar l'enfrontament. Pel tècnic Quico Díaz, el partit a les Arenes és un reflex de la fam de futbol que tenen els seus futbolistes.
Ese es el ADN que ha tenido este equipo este año, ¿no? Que nunca se ha dejado ir ni en las derrotas, ni en los empates. Es un equipo que bueno, tiene hambre, tiene sed de victorias, que tiene ilusión por que llegue los días de partido.
El sorteig fet fa uns minuts a la seu de la Federació Catalana ha aparellat el Sabadell Nord amb el Valldoreix, el campió del seu grup, el grup 11 de tercera catalana. Quico Díaz espera recuperar efectius per aquest partit de quarta eliminatòria que jugarà aquest mateix cap de setmana a Valldoreix.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
La polèmica ha envoltat l'elecció del millor esportista sabadellenc del 2017. Òscar Salguero, campió del món l'últim any, no ha amagat la seva decepció per haver acabat tercer.
Pensava que aquest any seria el decisiu, però s'ha vist que no. S'intentarà lluitar, però no sé què haig de lluitar més per aconseguir-ho.
Les queixes també es van traslladar a les xarxes socials. Recordem que el premi va ser per tercer any consecutiu pel ciclista David de la Cruz, mentre que a segona va acabar Laura Ester.
La crítica prova anar més enllà. El president del mercantil, Jordi Graner, també ha demanat un canvi en la tria de la millor entitat. Unes paraules, les de Graner i especialment les de Salguero, a les quals ha respost la regidora d'Esports per Marisol Martínez. Si hi ha polèmica, implica que els premis de la Festa de l'Esport tenen un valor important a casa nostra.
La ciudad valora mucho ese premio y eso es la parte positiva que yo hoy analizaba y decía, bueno, lo cual quiere decir que tiene prestigio, que tiene honor ese reconocimiento y que todo el mundo hace la misma reflexión que yo, que ese jurado es un jurado que tiene peso en esta ciudad. Estoy contenta de que incluso haya polémica, porque quiere decir que tenemos una fiesta muy sana, que tenemos un deporte que compite y que tenemos muchísima gente que podía haber optado a ese premio.
Tot en una 65a Festa de l'Esport que ha premiat David de la Cruz i el tenis Sabadell amb els premis més importants del certamen. En el capítol de les entitats, el tenis va superar per aquest ordre la Joventut Atlètica, la que era la vigent campiona, i també l'Oar Gràcia Sabadell. August Serra, president des de fa tan sols un parell de mesos del tenis Sabadell, es felicita així pel guardó.
Molt content, arribar i moldre. Sí, sí, és un títol important. De fet, el mèrit no és meu, és de la Junta anterior, però jo també participava amb la Junta, per tant, algú de partícip també me'n sento.
De la Cruz, de la seva banda, va endur-se per tercer any consecutiu el premi de millor esportista. El ciclista de l'Sky reconeix que va ser una sorpresa.
Després d'haver guanyat dues vegades, no, consecutives, va ser una sorpresa, però bueno, vam parlar amb el Jordi, ostres, en casa, en l'hipotètic cas que el pogués guanyar una altra vegada, doncs bueno, preparem unes paraules. Primer per demanar disculpes, no, per no poder ser-hi, això per agrair, no, aquest reconeixement, però és que va ser una sorpresa completament, o sigui, no m'ho esperava. Ja quan vaig veure que vaig passar el tòxic i estava content, jo, mira, perfecte, però em va sorprendre moltíssim.
Tot en una edició que es va allargar durant tota la setmana, incloent-hi també les activitats d'ahir a la zona de l'Eix Macià i premis com el de la integració que es va lliurar al centre d'esports a la Nova Creu Alta.
I un últim apunt, el Natació Sabadell serà un dels grans protagonistes de la Diada de la Natació Catalana que es du a terme aquest vespre. Esportistes del club com Ona Carbonell o Laura Ester, entre moltes d'altres, rebran el reconeixement de la Federació Catalana.
D'entrada, quatre jugadores vinculades al club, Bea Ortiz, Clara Espar, Judit Forca i Paula Leitón, seran premiades amb la medalla extraordinària al mèrit esportiu pel del subcampionat del món a Budapest, el mateix campionat on a Carbonell va ser argent en solo tècnic i lliure, motiu pel qual serà reconeguda amb una menció especial. Salvador Alxava Gómez, tècnic del masculí, també rep una placa per la seva trajectòria. L'exnedador i expresident Miquel Torra recollirà l'escut d'or de la federació, mentre Laura Ester s'endú el premi a la fita històrica com a millor waterpolista d'Europa, segons l'Alen, i Gisela Ferrer una menció especial per ser campiona d'Europa júnior a Novi Sad. Són només alguns dels molts guardons que aniran a parar a les esportistes del Natació Sabadell en una cita que es du a terme al Born a partir de 7:45 del vespre.
Gràcies, Adri, bon dia.
Bon dia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Posem punt final al Notícies Migdia d'aquest dilluns 4 de juny. Tornem a la tarda amb butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. També ens podeu seguir a les xarxes socials i a la pàgina web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.